En els últims 5 anys a Catalunya s'ha gairebé triplicat el nombre de sol·licituds d'adopció per infants nascuts aquí. L'any 2016 se'n van presentar 165, l'any passat 431, unes xifres a les quals no s'arribava des de l'any 2012. Sempre que el nombre de sol·licituds ha estat 3 vegades per sobre de la xifra d'infants adoptats l'any natural anterior, pel decret 127/97, l'administració adopta la suspensió transitòria. Ara mateix aquesta xifra està 8 vegades per sobre. Però què passa amb les famílies que estiguin interessades a iniciar un procés adoptiu? Poden fer-ho o queda arxivada per poder posar-ho en ordre cronològic i no és fins que van avançant la llista que es duen a terme els processos d'avaluació necessaris? Doncs en parlem amb Carlos Segura, que és el director de l'Institut Català d'Acolliment. Senyor Segura, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A què és deguda aquesta xifra tan alta? S'ha gairebé triplicat el nombre de sol·licituds d'adopció de nens nascuts aquí?
Doncs segurament és per diversos factors que conflueixen. De fet, el nombre d'adopcions nacionals ja es situava més o menys per unes, abans del 2015, ja es situava al voltant de 300-400 sol·licituds anuals.
Uh-huh. Què passa amb les famílies que estiguin interessades a iniciar un procés adoptiu avui en dia? He dit que ara mateix la xifra ha estat 8 vegades per sobre i quan passa això hi ha una suspensió transitòria. Per què és deguda aquesta transició?
Sí, això es fa, diguem-ne, per evitar que les circumstàncies en les que es troben les famílies que han sol·licitat adoptar siguin molt diferents en el moment en què ho sol·liciten del moment en què l'adopció es realitza pròpiament. Convé aclarir, i celebro que t'interessis per aquesta qüestió,
sí,
que el fet de que estigui, diguem-ne, activa aquesta suspensió transitòria, això no, diguem-ne, congela les sol·licituds. El que fem des de l'Institut, ja des de l'any 2017, en què es van reprendre, diguem-ne, novament tots els processos, és fer igualment, per ordre cronològic, de presentació de les sol·licituds, tant el procés d'informació a les famílies com un cop després superat el procés d'informació, si aquelles famílies que encara, diguem-ne, volen mantenir vigent la sol·licitud, doncs passar, diguem-ne, el procés d'acreditació o informació per obtenir la idoneïtat, i el procés segueix.
És possible que en aquest temps d'espera hi hagi gent que decideixi finalment no adoptar?
Podria donar-se el cas, sí. O també es dona el cas de que potser a vegades es té una imatge o una idea, potser un punt idealitzada del que representa l'adopció, i a vegades hi ha algun desistiment, pocs, després de les sessions informatives. Generalment, les famílies que prenen aquesta decisió ho fan de manera meditada, valorada, molt, molt, molt convençuda.
Uh-huh. Els requisits són durs o són... Com són els requisits per poder adoptar avui en dia?
Nosaltres sol·licitem informació de caràcter mèdic, diguem-ne, i després alguns aspectes que d'obligat compliment per la legislació en quant a antecedents penals i altres qüestions.
Uh-huh. Hi ha molts països, sobretot a l'estranger, que ho posen molt difícil, no?, per adoptar.
Això ha canviat molt els últims anys. Hi va haver uns anys a principis, diguem-ne, de l'actual segle, en el que es produïen un nombre molt elevat d'adopcions internacionals, en aquest cas, però també hem de tenir en compte que la situació d'alguns d'aquests països ha variat molt des de fa 20 anys, també que els seus respectius sistemes de protecció a la infància han anat evolucionant i tot plegat fa, diguem-ne, que hi hagi menys infants, molt probablement, que alguns d'aquests països que abans moltes famílies catalanes havien fet la seva adopció allà, doncs hi hagi menys infants, diguem-ne, a disposició de l'adopció internacional i prioritzin alguns d'aquests països l'adopció nacional de gent del seu país.
Senyor Segura, la pandèmia ha frenat molts processos d'adopció?
La pandèmia ha tingut, diguem-ne, dos efectes, per entendre'ns. Una categoria d'efectes que seria aquí dintre, a casa nostra, per entendre'ns, i aquí el personal del propi institut, com també les entitats col·laboradores en l'educació internacional, diguem-ne, es van conjurar perquè els processos no s'aturessin. Això va comportar, doncs, que bona part dels processos vinculats a l'adopció internacional, doncs, en comptes de fer-se presencialment, s'haguessin de fer telemàticament, sempre d'acord amb les normes o les prescripcions que en cada moment ens anaven donant les autoritats sanitàries en relació a la contenció de la pandèmia. No? A nivell extern hi ha hagut també afectació, perquè cada país ha adoptant les seves pròpies decisions en matèria de contenció de la pandèmia, i ens hem trobat que en alguns països, o en molts d'aquests països, la mobilitat ha estat un dels elements, diguem-ne, que han volgut contenir. Vol dir que ens havíem trobat amb un nombre important de famílies catalanes que ja tenien un infant assignat en el país on feien l'adopció, que no hi podien viatjar per raons, diguem-ne, de la pandèmia. Mica en mica això, després d'aquest darrer estiu, al llarg de la tardor, s'ha anat desencallant i només queden comptats casos.
En el cas de les adopcions d'infants amb necessitats especials, no hi ha, crec, tanta diferència de temps entre la sol·licitud d'adopció i els processos d'avaluació, no?
Bé, aquella suspensió transitòria a la que feia referència, sí, en el cas dels infants de necessitats especials, no és d'aplicació. Aquesta és una primera qüestió, diguem-ne, que d'alguna manera pot fer que el procés sigui un pèl més ràpid. I sí que és cert que en l'adopció internacional, estem parlant, suposo, els infants amb necessitats especials, si bé abans hem comentat que potser el nombre d'infants que alguns països posaven a disposició de l'adopció internacional s'havia anat reduint, en el cas d'infants amb necessitats especials no es dona el cas.
Estem parlant, quan diem adopcions d'infants amb necessitats especials, nens i nenes a partir de 7 anys, grups de dos o més germans, o aquells que tenen alguna discapacitat física o física, o els que pateixen algun tipus de malaltia crònica, no?
Aquests són les diferents tipologies que es consideren infants amb necessitats especials.
La gent que estigui interessada en poder fer una adopció o fer una sol·licitud, s'han de dirigir directament a l'Institut Català d'Acolliment?
Ens poden fer arribar la seva voluntat mitjançant l'enllaç que tenim en el nostre web, i a partir d'aquí ens posaríem nosaltres en contacte directament amb ells.
Doncs li agraeixo molt, senyor Carles Segura, director de l'Institut Català d'Acolliment, que hagi estat amb nosaltres, i volem donar també l'enhorabona a aquells pares i les gràcies a aquells pares i mares que adopten i que volen que aquells nens i nenes que no estan bé als seus països, que no tenen família, siguin adoptats i que puguin gaudir d'una vida feliç i amb l'escalfor d'una família. Gràcies per la feina.
Gràcies a vosaltres per interessar-vos per aquesta qüestió i fer-lo extensiu a tothom.
Gràcies, senyor Segura.